Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola, tornem a estar aquí amb Vins en Teca, Ràdio Sant Cugat. I avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè. Que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castellvilar, de cafè. I l'Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
Sí.
Vintba, no? També, després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa. Gràcies. Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment doncs, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, doncs, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
Ah, mira, doncs quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. No.
No?
No, però, d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
Va.
Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etcètera, etcètera. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
Sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
Sí, comercial i d'administració. Ahà.
I però clar, també deus saber bastant, no?
Sí, sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
Yeah.
Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, pues més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen? Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
Evidentment, però dic que assegurar-te que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
Sí, perfecte.
Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
I quantes hectàrees teniu?
La finca té unes 12-13 hectàrees.
12-13?
Sí.
I quanta gent hi treballa?
De moment, nosaltres dos.
En sèrio?
Sí. Bueno, és...
L'Eva i jo, i com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
Sí, que fan una feina important, també.
Incondicionals aliades per nosaltres, perquè fa la neteja sota bosc superbé.
Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça com és? Com es diu?
Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
I és una autòctona de la zona, entenc, no?
És una autòctona de Catalunya.
Sí.
És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció.
Doncs...
Actualment només es parlen de 4.000 i pocs caps.
Ostres, doncs sí. També és... I ja està, bueno, com veu acabar tenint cabres?
Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides, i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
Ostres.
Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
No, no és lletera.
Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit? Que
sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
Però en venen més.
Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar, gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
Sí. Però no mengen les plantes, mai.
No, perquè les tenim tancades.
Se les menjarien.
Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
I també teniu nabius, dieu, també.
Sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius. I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, d'on veu estudiar això?
La veritat,
autodidactes.
Sí.
Autodidactes.
Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació i també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però...
Sí,
sobretot quan una cosa t'agrada molt, sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç, només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim dos aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt maca.
Qualitat.
Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... Heu produït cafè ja i heu tastat?
Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. amb la qual cosa volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè des del que és el punt torrat, preparació i matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer.
I tant.
Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
Pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no?, perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar el fruit, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural, amb el fruit com és, i després l'hem provat per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialitat? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que amb molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, poder 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i depenent de la tipologia de planta podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte amb restaurants, amb restauració, com un producte de luxes totalment. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Un és rentat, l'altre és natural i l'altre és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
I ho vaig preparar com un filtre.
Sí.
I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, mm-hmm. però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, mm-hmm. A la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot.
Mm-hmm. I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
A la mateixa finca.
Viviu on treballeu i tot és... Sí,
sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí. És impossible dur-lo a terme. Mm-hmm. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Sí. Per tant, des de coses... Sí, sí. Naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, mm-hmm. no? Senglars, cabirols... gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No. Per tant, has de ser-hi.
Sí, sí.
De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà mateix visquen.
Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. Mm. La veritat, és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
Sí.
Sí? I com funciona això?
Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte perquè entra en la part de divulgació del mm-hmm. cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
Clar.
I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar. Mm-hmm.
I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
Doncs contactar amb nosaltres a uh-huh. info@castellvilar.com uh-huh. i preparem unes visites fantàstiques.
Uh-huh. I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 clar. Persones.
Clar, perquè pot ser un sí, team sí, building
sí,
i coses d'aquestes,
sí,
no?
N'estem fent.
Sí,
n'estem fent.
És un producte molt original.
I llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Per no és el mateix un grup de 90 persones mm-hmm. que un grup de 20 mm-hmm. o uns amics que són 6.
Clar. Però teniu un espai adaptat per visita?
Sí, tenim un showroom, però el maco és, de tota la visita, la diversitat que hi ha. Perquè una cosa és el showroom, que uh-huh. evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, uh-huh. que és el pilar principal. Uh-huh. De tot el projecte, és evident.
Bueno, pues, sí. No sé si voleu comentar alguna cosa més.
Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
Ostres.
I puguis donar el teu criteri al respecte.
Ostres, quina passada. Ho faig ara?
Sí, home.
Ostres, és molt especial, això.
Molt especial, sí.
Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
Te'l fiques a la boca,
sí.
El mastegues.
Tot sencer?
Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però... la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva... Mm. Mm.
anàlisi. Ostres, no hagués dit mai que un gra de cafè fos així.
Tita.
És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar. No.
No, això no. Això són les llavors. Que hi ha a l'interior.
Moltes gràcies, em fa molta il·lusió, és com una passada això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè. Però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
Sí, sí. Eh? I ho té tot, això.
Ho té tot, ho té tot.
Moltes gràcies. De debò que m'ha fet molta il·lusió. No m'havia fet mai això.
Doncs pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
A descobrir-lo.
Sí, sí, i tant. I tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García. Hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Vintbar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
Moltes gràcies.
I ens parles una mica del cacau. Que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Vintobar, que això bàsicament bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals, com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores, perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
I llavors, d'on venen? D'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final pues, decideixo treballar amb cacau peruà pues, una mica com agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
I l'associació Vintupà són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Vintupar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants de cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Vintupar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any pues, fem la nostra reunió anual i, de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Vintupar justament a Espanya.
Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria del Club de Xocolata a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Vintupar. Van començar siguent molt poquetes persones i a dia d'avui ja són més de 60.
És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, compartiu informació, segur, deu ser...
Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres. D'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació, de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no? I fer més una mica de pressió a nivell nacional.
I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però de fet prové de l'Amazonia, que a dia d'avui pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau de fet va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el polinitzen no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la polinització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de polinitzar una per una totes les flors del cacau.
Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països. Deu ser completament il·legal, això, no?
Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte, si arribés aquí, i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
Bueno, crec que, degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues, seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor pues, tota la xocolata. Perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela és un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, doncs ve gent de Sant Cugat, Terrassa o Sabadell, i a partir d'aquí doncs tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també doncs, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, doncs tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporta molts minerals com el magnesi, el ferro o el potassi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes i el xocolata pues, es va fent poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantitzar una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
Ah, felicitats.
Gràcies.
I el tema de la traçabilitat, el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no?, i fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no?, o la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata, miren el percentatge. És com comprar una ampolla de vi, miren el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé, i sempre pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu amb restauració, per exemple, amb restaurants i tal? Teniu producte?
Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar, i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, La vaca s'ha criat amb música i en bones condicions.
El cafè de Catalunya.
El cafè de Catalunya. Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
i
no hi ha discurs, no hi ha història.
Per això.
Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat. I d'aquesta manera pues, que el dinar sigui rodó.
Clar.
Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
Sí, amb un format petit, així maco.
Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú... És a dir, pot tenir milers d'utilitats.
Sí, sí. Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o...?
Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors. Consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre pues, és créixer, però créixer sempre amb qualitat. Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
A veure, realment són productes que són totalment paral·lels. Sí, i tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
Sí, sí, jo ho veig, de debò que veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
Sí.
O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
Sí.
Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
Val, doncs... Si voleu trobar aquestes experiències, no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè... són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
Molt bé, i almenys... Prens el cafè sol o amb llet?
Ah, en absolut, amb sol. 100%, sí.
I tu?
Igual, també,
sí. Igual. Tampoc tens una varietat que diguis aquesta és la meva.
No, perquè és un conjunt.
Molt bé, molt bé. I sí, també sí. Igual, sense cafè sol, tal
sol.
Qual.
Sol.
I amb sí. Sucre, no, tampoc.
No.
Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
Sí, poder informar d'això i que la gent doncs, aprengui d'això, crec que també és molt, molt interessant.
Enriquidor.
Sí, sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
Bueno, el món de la xocolata, al igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco, al Perú, i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca, i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts, tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
És que parlant de regust, encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè, en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut i us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
Sí, tant.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Gràcies.